Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11 i us informa Olma Giró. La Torre de Maria de la Sagrada Família, la segona més alta del temple, s'inaugurarà el 8 de desembre d'aquest any. Així ho ha confirmat el president del patronat, Esteve Camps, aquest matí en una entrevista a Ràdio Estel. Al mateix temps, ha explicat que el patronat manté la previsió de coronar la Torre de Jesús l'any 2026, però encara no es podran donar per acabades les obres.
En el seu dia, la nostra il·lusió era realitzar el 2026, centenari de la mort de Gaudí, la finalització de l'obra amb la façana de la Glòria. Això és totalment inviable, vull dir, en aquests moments ja ho descartem. Però, donada la circumstància de que ens tenim de limitar en funció del poder adquisitiu a la realització de l'obra, la nostra il·lusió en aquests moments seria poder el 26 finalitzar la Torre de Jesús, que seria la torre més alta de la Sagrada Família.
Aquest matí, des de la Sagrada Família, el patronat ha donat a conèixer més detalls sobre l'estat en què es troba el temple. Ara mateix hi ha cada dia 10.000 visitants menys que abans de la pandèmia. El director general de la Junta Constructora, Xavier Martínez, ha explicat que la reducció d'ingressos per la falta de visites turístiques a causa de la pandèmia comportarà que es trigui 3 anys a recuperar el ritme de les obres que es portava abans de la pandèmia.
I no preveiem fins al 2024 una reactivació de la Sagrada Família semblant a la del 2019. Però sí, el que podem afirmar i podem dir és que el compromís de la Junta, del Patronat de la Sagrada Família, està compromesa en finalitzar les obres.
Aquest dimarts també s'ha confirmat que l'any 2022 s'haurà acabat la Torre de Lluc, un dels evangelistes. Més notícies. L'oci nocturn reobrirà la matinada de dimecres a dijous. Així ho ha decidit el Procicat davant la proliferació de botellots massius davant dels quals la policia, que denunciava inseguretat dels agents, no podia actuar. L'oci nocturn podrà obrir per ara les terrasses i a mitjans d'octubre es preveu que també pugui obrir espais interiors si tenen passaport Covid. El sector creu que l'obertura que es planteja ara és insuficient. En una entrevista al matí a Ràdio Estel, Joaquim Boades, president de la FERCASARM, ha explicat que pocs locals se'n podran beneficiar de la reobertura. De totes maneres, celebra la decisió i apunta que el sector portava mesos demanant una ampliació d'horari de les activitats exteriors. Apunta també que el tancament de l'oci nocturn va fomentar els botellots i les festes privades. Boades augura que amb la represa de l'activitat nocturna no s'acabaran aquests botellots d'un dia per l'altre.
A veure, jo crec que és molt difícil que es pugui posar fi als botellots. O sigui, és quelcom impossible ara mateix. S'ha permès la seva consolidació i ja estan tan ara mateix arrelats que serà molt difícil poder-los eliminar, però sí que és veritat que podrem com a mínim absorbir una part important de la gent que es veu abocada en aquestes pràctiques perquè no tenia cap tipus d'alternativa legal, no?
I seguim molt pendents a l'illa de la Palma, a les Canàries, perquè la lava que surt del volcà de Cumbre Vieja continua avançant lentament cap al mar. Està previst que de cara al migdia comenci a vessar damunt de l'aigua del mar i s'emetin gasos. El volcà, ara per ara, té 9 boques obertes i una alçada de 6 metres. Hi ha 6.000 evacuats i més de 160 cases destruïdes. El govern espanyol garanteix que tots els afectats rebran ajuda. Més notícies. El Consell Executiu té previst aprovar avui el pla de govern d'aquesta legislatura. El document establirà quines seran les prioritats del govern d'Aragonès per als pròxims 4 anys. Per tant, es sabran els principals objectius de l'executiu i les seves línies estratègiques. Això arriba una setmana abans del debat de la política general al Parlament, que marca l'inici del curs polític a la Cambra Catalana. I ara, més notícies esportives de la mà de Xavi Toscano.
Ronald Koeman a la corda fluixa després d'una nova ensopegada del Barça aquest dilluns contra el Granada. L'empat al Camp Nou obliga el tècnic a guanyar el proper partit contra el Cádiz aquest dijous, si no vol veure perillar el seu lloc a la banqueta. El tècnic holandès va mostrar un posat seriós a la roda de premsa posterior al partit d'ahir i una altra vegada es va excusar per les baixes que pateix l'equip. A tot això, l'Espanyol farà aquesta tarda l'últim entrenament abans de rebre la visita de l'Alavés demà dimecres. Vicente Moreno seguirà sense poder comptar amb David López, Cabrera i Yangel Herrera. A més, Aleix Vidal s'ha sumat a la llista de baixes després dels 15 punts de sutura que s'hi han hagut d'aplicar per una dura entrada a l'enfrontament amb el Betis. La sisena jornada de Lliga comença aquesta mateixa tarda amb el derbi madrileny Atlètic de Madrid-Getafe. També avui es juguen l'Atlètic de Bilbao-Rayo Vallecano i el Llevant Celta tots dos a les 10 de la nit.
Moltes gràcies, Xavi. Seguirem informant d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 6:45 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Ana.
A Marquitos le hace mucha ilusión lo del tren. Pero a mí lo que me hace ilusión es el descuento.
¡Viva el tren!
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora las familias tienen un 40% de descuento para los niños sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel.
Seguim avançant al matí a Ràdio Estel. 6 minuts i escaig que passen de les 11 del matí, veureu. L'augment de les temperatures, sobretot a l'estiu, les precipitacions molt intenses, o bé l'augment de la freqüència i l'amplitud de les sequeres i l'augment del nivell de la mar són alguns dels fenòmens que relacionem amb el canvi climàtic. Però què podem fer a nivell individual per combatre-ho? L'últim informe del grup intergovernamental d'experts pel canvi climàtic assegura que una terra rescalfada 2,7 graus, pujades alarmants del nivell del mar, que és el que estem veient també en els últims anys, i els fenòmens naturals cada vegada més extrems i freqüents, són alguns dels auguris del que pot arribar a passar si no s'actua contra l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Aquest document que us estem parlant, de l'ONU, per cert, compta amb una feinada ingent de més de 250 especialistes de tot el món. Un d'ells és el científic espanyol Francisco Doble Reyes. Ell és investigador de l'ICREA i director del Departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center. I està aquí avui amb nosaltres. Bon dia, Paco, què tal?
Hola, bon dia, Mercè.
Primer de tot, faig una pregunta, I després entrem en matèria. Però els efectes de la crisi climàtica són irreversibles? No m'hi responguis.
Un altre punt de vista.
Ara sí, Paco.
Vale. Los efectos son irreversibles a escala humana, al menos algunos de ellos. Por ejemplo, el aumento esperado del nivel del mar es irreversible en escalas de siglos o incluso milenios. Es un mecanismo que es muy lento, que continuará durante, como he dicho, durante siglos, pero que, digamos, podemos hacer algo en el sentido de que podemos mitigar o reducir el impacto que tenga. O sea, no es lo mismo un aumento del nivel del mar de, por ejemplo, 40 centímetros aquí a final de siglo, que un aumento de un metro o más. Y eso está en nuestras manos. Mientras que no podemos detener el aumento del nivel del mar, sí podemos, sí está en nuestras manos, decidir hasta qué punto queremos que ese efecto sea grave para nosotros.
Claro, estamos hablando del nivel del mar, pero también, claro, ahora ho dèiem, ¿no?, la introducció, el tema d'aquestes temperatures que estem vivint, i també, fins i tot, ahir a Barcelona i a bons punts del territori català, lluvias torrenciales, això també és degut, ¿no?, al canvi climàtic.
Digamos que hay muchos de estos fenómenos meteorológicos de los que hablas, como altas temperaturas o precipitaciones muy intensas, que han ocurrido siempre en nuestras latitudes, en el área mediterránea, la península ibérica. El efecto que tiene el cambio climático es que hace que estos fenómenos sean de mayor intensidad, o sea, seguirán ocurriendo, pero son más intensos, son más frecuentes y de mayor magnitud. Eso quiere decir que, por ejemplo, temperaturas que eran, pues digamos, poco frecuentes, por encima de 45 grados en el centro de la península hace 40 años, ahora, digamos que nos llama la atención el año en el que no se alcanzan, ¿no? Es algo en el que, digamos, nos hemos acostumbrado a un nuevo clima, ¿no? Lo podemos mirar desde el punto de vista de cómo sería el clima de nuestros padres. Digamos que los veranos de nuestros padres no volverán. Esos veranos en los que probablemente hacía mucho calor. Mis padres son de Andalucía, son de Córdoba, y evidentemente no es un sitio en el que el verano sea fresquito, pero sí es cierto que ellos recuerdan pues temperaturas que son muy altas, pero con las que podían vivir. Dentro de 20, 30 o 40 años, probablemente no se podrá vivir sin aire acondicionado en verano en ese tipo, en esas zonas, incluso en el centro de la península. Nos podremos adaptar, pero nos podremos adaptar a un clima completamente distinto al que tenían nuestros padres. Y es importante tener en cuenta que mientras que nosotros tenemos medios para adaptarnos, porque somos un país rico, porque somos una sociedad avanzada, hay países que no lo pueden hacer y hay sobre todo ecosistemas que no se pueden adaptar, porque no se pueden desplazar a otras zonas o porque no tienen aire acondicionado para poder vivir, ¿no? Es importante tener en cuenta que no estamos solos en este planeta, ¿no? Y que no somos los únicos.
Paco, avui estem amb Francisco Doble Reyes, ell és investigador de l'ICREA, i també del Centre de Barcelona Supercomputing, que ara en parlarem, primer de tot. Però abans d'entrar en matèria, avui també aprofitant que teníem aquí el Matí a Radio Estel, ens agradaria preguntar-te, no estem preguntat tots, si l'erupció del volcà de la Palma té a veure amb el canvi climàtic.
La erupció del volcà de la Palma no està causada per el canvi climàtic. Són fenómenos y procesos completamente distintos. Un volcán es un proceso geológico que se desencadena por procesos y mecanismos que están en el interior de la Tierra, mientras que el cambio climático es un fenómeno asociado a la actividad humana que afecta al sistema climático, que está compuesto por los océanos, la criosfera y la atmósfera. O sea, son componentes distintas del sistema terrestre. Con esto lo que quiero decir es que tenemos que entender que los fenómenos naturales tienen causas distintas. Lo que sí podemos tener en cuenta es que hay un cierto tipo de erupciones volcánicas, no como la de La Palma, sino muy distintas y que no han ocurrido durante por lo menos los últimos 30 años, que se corresponden con erupciones volcánicas explosivas, sobre todo en las zonas tropicales, que inyectan material particulado y gases sulfurados en la parte alta de la atmósfera, en lo que se conoce como la estratosfera, o sea, por encima de la zona donde vuelan los aviones. Uh-huh. Ese material permanece en esa zona alta de la atmósfera durante meses o incluso años. Puede bloquear la radiación solar y, en general, conlleva una reducción de las temperaturas a escala global. No es un remedio para el cambio climático. Antes de que lo preguntes, te lo digo ya. Este tipo de erupciones que han ocurrido siempre y que seguirán ocurriendo pues mientras la Tierra exista, sí, o por lo menos mientras la actividad del núcleo terrestre continúe, lo que nos lleva es a que son completamente aleatorias y están fuera del control del ser humano, por supuesto.
Tú eres director del Departamento de Ciencias de la Tierra del Barcelona Supercomputing Center. ¿Qué feu?
Bueno, hacemos muchas cosas. El Barcelona Supercomputing Center es un consorcio público financiado por el Ministerio de Ciencia del Gobierno español y por la Generalitat de Cataluña, con contribuciones de la Universitat Politécnica de Cataluña. Y es un centro en el que, por una parte, se ofrecen servicios de supercomputación para el sector de la investigación en España y en Europa, y por otra parte, se realizan investigaciones en muchos campos de la ciencia. Con servicios de supercomputación, lo que quiero decir es que hay un gran ordenador enorme que, bueno, no cabría en esta sala ni, bueno, es muy grande. Y lo que permite ese superordenador es hacer experimentos sin afectar los sistemas que se están intentando representar. Son experimentos muy costosos, como por ejemplo reproducir el clima de la Tierra o como por ejemplo diseñar plataformas de energía eólica en zonas en las que todavía no se han instalado, ¿no? Uh-huh. Con un grado de precisión que ningún ordenador individual podría realizar. Son máquinas muy caras, pero sobre todo son máquinas que nos permiten abordar aspectos que nos van a permitir progresar como sociedad y como una economía competitiva.
Didi, Paco.
Y, desde el punto de la investigación, lo que quería decir es que hay más de 500 investigadores en el centro, en el BSC, que es el Barcelona Supercomputing Center. Entre ellos está el departamento que yo dirijo, que es el Departamento de Ciencias de la Tierra, donde trabajamos en aspectos relacionados con el clima terrestre, tanto el pasado como el futuro, y en la calidad del aire, de nuevo, tanto a nivel urbano como puede ser la calidad del aire en Barcelona, como a nivel continental, como puede ser uno de los aspectos en los que más trabajamos, como es la intrusión de tormentas de polvo procedentes del Sahara, no solo en Europa, sino también en Oriente Medio.
I quines són les fonts de dades que utilitzeu, a banda d'aquest supercomputer, per obtenir estimacions justament sobre l'evolució, sí, no, del clima en un futur?
Bueno, utilizamos todos los datos a los que podemos tener acceso. Por una parte, hay muchos datos de satélite que utilizamos para validar los modelos que utilizamos. Los modelos que utilizamos para simular el clima terrestre no son muy diferentes a los modelos que se utilizan para hacer la predicción del tiempo, la que vemos todos los días en la tele, en la prensa, la radio. Son modelos numéricos que necesitan una gran máquina para poder realizar esas simulaciones, precisamente porque estamos intentando simular no lo que ocurre en Barcelona, en Cataluña o en la Península Ibérica, sino en todo el planeta, ¿no? Y no solo nos fijamos en la atmósfera, sino en todo lo que afecta al clima en la Tierra. La evolución de la vegetación, la evolución del océano, de las zonas polares y de los hielos que hay en las zonas polares. Todo esto interactúa y necesita no solo una gran máquina para poder resolver las ecuaciones que sabemos que domina, que determinan cuál es la evolución de ese sistema climático, sino también observaciones que se toman en tiempo real y observaciones que se tomaron en el pasado, tanto en la superficie, pues en las estaciones que hay, por ejemplo, en los aeropuertos o en el centro de las ciudades, y también las observaciones que se toman por satélite, ¿no? Y utilizamos todas esas observaciones para mejorar nuestros modelos, para validar las simulaciones. Es importante tener en cuenta que necesitamos un modelo de la Tierra y el sistema climático es una parte de ese modelo, porque no podemos seguir interviniendo en sistemas naturales como lo que estamos haciendo ahora mismo con el clima, ¿no? Estamos realizando un experimento en vivo, básicamente fuera de control, ¿no? Queremos hacer este tipo de experimentos sin intervenir, y para ello necesitamos hacer los experimentos in silico, que es en una máquina.
Avui estem parlant amb Francisco Doblas Reyes. Ell és investigador i director del Departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center. Ara, de fet, ens està explicant la feina que es fa des d'aquesta entitat. El Paco també és un dels 250 especialistes científics que van formar part d'aquest darrer informe, no?, de l'ONU sobre el canvi climàtic. Quins són els trets més significatius d'aquest informe, que no sé si es va presentar a finals d'agost o mitjans d'agost d'aquest 2021?
Se presentó la segunda semana de agosto. Y bueno, es un informe que solicitan los miembros de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, que representa casi a 200 gobiernos y que se realiza por parte de un número de científicos. En este caso son más de 250 que hemos trabajado durante 3 años para sintetizar toda la información disponible sobre el clima actual y el clima futuro. Las conclusiones fundamentales del informe, que es enorme, como te puedes imaginar, pero es importante tener en cuenta algunos de los aspectos más concluyentes. Uno de ellos es que es inequívoco que el cambio climático que estamos observando ahora mismo en todos los rincones de la Tierra se debe a la acción humana. Hasta ahora se asignaban probabilidades, había un cierto grado de incertidumbre. La conclusión es que no hay duda de que se debe a la acción humana. En segundo lugar, el cambio climático que estamos observando es sin precedentes con respecto a lo que ha ocurrido en los últimos milenios. Todo lo que está ocurriendo en estos momentos no se ha observado en los últimos milenios, que es, no olvidemos, el periodo durante el cual se ha desarrollado la sociedad tal como la conocemos. Y también tenemos que tener en cuenta que una de las conclusiones que es quizá más relevante a nivel social de este informe es que el calentamiento global continuará en los años que vienen, pero el nivel de calentamiento que alcancemos a final de siglo e incluso en siglos venideros está en nuestras manos. O sea, es muy importante tener en cuenta que todavía podemos hacer algo. No podemos detener el cambio climático, pero sí podemos decidir hasta qué punto queremos que sea importante.
No, claro, Paco, és molt interessant el que estàs comentant, perquè d'alguna manera aquest informe que acabeu de publicar, a mitjans d'agost, a qui va adreçat? Als governs o a les persones individualment? Què podem fer, no? També per... ¿A qui va adreçat aquest informe?
Es una pregunta muy interesante. Mucha gente piensa que este tipo de informes, en particular los informes del panel intergubernamental sobre cambio climático, que es el organismo que lo coordina, es un informe que piden los gobiernos. Son los gobiernos los que piden el informe, no es un grupo de científicos que se reúne e intenta concienciar a los gobiernos. Funciona de la otra manera. Los gobiernos aceptan que el cambio climático existe y quieren saber cuál es la mejor información disponible para poder tomar unas decisiones informadas con respecto tanto a la adaptación al cambio climático como su mitigación. El informe, para poder publicarse, tiene que adoptarse por unanimidad por todos los países. Es fundamental tener en cuenta que las conclusiones de las que estoy hablando no son especulativas, son conclusiones aceptadas por todos los países del mundo, incluido, por ejemplo, Arabia Saudita o Rusia.
Entonces, en este caso, entiendo que, claro, las conclusiones a las que se llega a aquest informe, de alguna manera, claro, nosaltres ens posem les mans al cap i ens assustem, no? Però fins a quin punt el poder individual de la persona pot ajudar a frenar el canvi o aturar el canvi climàtic?
Bueno, hay muchas cosas que puede hacer el individuo. Pero quizá habría que empezar por decir que no hay que culpabilizar al individuo. O sea, a nivel individual, la culpa que tenemos, digamos que escapa a nuestro control. Es fundamental no sentirse culpable, bueno, incluso tengo compañeros que no trabajan en mi campo que preguntan, bueno, ¿y cómo puede ser que no te deprimas, ¿no?, con este tipo de trabajo que haces y el tipo de noticias que dais? Y, bueno, quizá la cuestión está en aceptar, es una especie de duelo, ¿no? Y,
sí.
Y una vez que has aceptado realmente que has perdido algo, es el momento de empezar a reconstruir el entorno que tienes, ¿no?, para poder continuar sin eso que has perdido, ¿no? Y en nuestro caso lo que hemos perdido es un poco la inocencia, ¿no? De, bueno, el planeta nos acoge y vamos a poder continuar sin hacer ningún tipo de sacrificio. Y, bueno, pues ese duelo, gran parte de la gente que trabaja en mi campo lo ha pasado ya, ¿no? Y es algo que es... nosotros ya llevamos 20 años haciéndolo y quizá no se le puede pedir eso a la sociedad, al individuo como ente social. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la transformación de la sociedad para poder combatir el cambio climático solo se puede llevar a cabo con la contribución de todos, ¿vale? O sea, no es culpa de nadie de manera individual, pero sí es responsabilidad de la sociedad como un ente, ¿no?, en el que todos trabajamos conjuntamente. Ya no hablo de la sociedad catalana ni la sociedad española, hablo de la sociedad global, ¿no? Es un problema que afecta a todos y a la que todos contribuimos y para el que, bueno, todos debemos hacer o encontrar una manera para poder mitigar.
Otra pregunta que me viene a la cabeza ahora, Paco, es que si seguimos igual como hasta ahora, fins ara, ¿cómo será el nuestro país de aquí unos años?
Bueno, la trayectoria de emisiones que está ahora mismo presente a nivel global nos lleva a un calentamiento a final de siglo de entre 2,7 y 3 grados. Un calentamiento de este nivel nos llevaría a una elevación de las temperaturas medias en la costa mediterránea, por ejemplo, superior a 3 grados. Sobre todo en verano, el aumento de temperatura media en verano sería bastante superior a 3 grados. Y esto lo podemos entender de la siguiente manera. Si pensamos simplemente en el aumento de temperaturas, que no es la única manifestación del cambio global, podemos pensar que temperaturas que hemos observado este verano, que no ha sido particularmente cálido, ni mucho menos en la zona de la plana de Lleida, por ejemplo, que han sobrepasado 40 grados, probablemente esos máximos de temperatura estarán por encima de 3, 4 o 5 grados en lo que observamos en este momento. O sea que si un verano normal como el que hemos tenido ahora hemos podido observar temperaturas de 42, 43 grados, no será infrecuente ver temperaturas de 47, 48 grados en esta misma zona. Uh-huh. Y eso, de nuevo, mientras que nosotros podemos poner el aire acondicionado y esperar a que pase,
claro.
Una zona agrícola, como por ejemplo la zona de la que estoy hablando, tiene que enfrentarse a un problema como es la evaporación de la disponibilidad de agua en superficie. Con lo cual, el estrés adicional que puede tener la agricultura o que puede tener, por ejemplo, los bosques en ese entorno es enorme. Y evidentemente ya no hablamos de actividades económicas como puede ser la actividad forestal o sobre todo la actividad agrícola, pero los ecosistemas que se desarrollan alrededor, bueno, pues probablemente se enfrentan a un reto de supervivencia.
¿Tú crees que estamos haciendo la sociedad inhabitable, nuestra propia casa?
Yo diría que no. No es una cuestión de hacerlo inhabitable. Yo creo que ya hablábamos ahora pasamos a los impactos del cambio climático. No se trata tanto, desde mi punto de vista, de si es inhabitable o no, sino de si podemos seguir viviendo de la manera que hemos vivido. O de si podemos seguir viviendo y ocupando zonas que hemos ocupado hasta ahora, ¿no? Digamos que sí que podemos, podemos adaptarnos y, por ejemplo, con fuentes energéticas suficientemente potentes, pues seguramente podríamos seguir viviendo. Bueno, probablemente no con el mismo tipo de agricultura ni con el mismo tipo de uso del suelo que hemos realizado hasta ahora mismo. Hay que ver el problema del cambio climático no tanto como un problema de supervivencia del planeta, o de supervivencia de la vida en el planeta, ¿vale? Porque el planeta ha pasado por situaciones incluso más radicales de las que nos enfrentamos. Es una cuestión de supervivencia de la sociedad humana tal como la conocemos ahora mismo, en la que una sociedad que se ha desarrollado en un entorno climático más o menos estable en los últimos miles de años, y ese entorno climático estable no va a ser el mismo en el futuro. Y probablemente requiera migraciones, requiera adaptaciones, grandes inversiones de infraestructuras para que las sociedades tal como las conocemos ahora mismo puedan continuar.
Y ya, Paco, para acabar, ¿el cambio climàtic realment s'està produint a totes les regions del planeta de la mateixa manera?
No, se están produciendo en las distintas regiones del planeta de maneras diferentes. En la zona mediterránea, sobre todo, conlleva un aumento de las precipitaciones muy intensas, un aumento del riesgo de incendios forestales y, sobre todo, un aumento de temperaturas, sobre todo en verano y en periodos de primavera y otoño. En la zona ártica se manifiesta de una manera completamente distinta, en la que, por ejemplo, lo que observamos es una disminución del hielo en superficie y una disminución de la superficie de la Tierra que está congelada en permanencia, lo que se conoce como permagel. En otras zonas se manifiesta con una alteración del régimen de precipitaciones, sobre todo en zonas tropicales y subtropicales. O sea, lo que sí sabemos es que en todas las zonas del planeta se observan manifestaciones que se pueden asociar al cambio climático de origen debido a la acción humana.
¿Ens hem de preocupar quan llegim que el Mediterrani és un punt calent?
Nos tenemos que preocupar, sí, por supuesto. Es un punto caliente del cambio climático, es una de las zonas en áreas subtropicales, digamos, zonas que están entre 20 grados y 40 grados norte, que, por desgracia, presenta de una manera consistente una reducción de las precipitaciones totales, sobre todo en primavera, verano y otoño. Y un aumento muy acusado de las temperaturas, no solo de las temperaturas medias, sino también de las temperaturas máximas. Y todo ello por encima de lo que se observa a nivel global. O sea que es una de las zonas en las que las manifestaciones son más rápidas y más intensas. Sí me gustaría añadir que todo este tipo de manifestaciones del cambio climático que están asociados a la acción humana y sobre todo a la emisión de gases de efecto invernadero no es un problema de ecologistas. No estamos hablando aquí de vamos a salvar los ecosistemas o los animales o el oso panda. Estamos hablando de nuevo de cómo queremos construir una sociedad nueva que pueda ser menos vulnerable a este tipo de fenómenos meteorológicos asociados al cambio climático, para los cuales no estamos preparados, y para los que, evidentemente, aquellos que son más vulnerables, sobre todo los más pobres, son los que lo van a pasar peor.
Pues muchísimas gracias a Francisco Doble Reyes, investigador i director del Departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center. Gràcies per haver estat amb nosaltres avui al matí a Radio Cel.
Muchas gracias por vuestro interés.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A CaixaForum estrenem temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreix-ho a caixaforum.org. Barcelona és molt més. És gaudir de més de 100 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un món de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Masomega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega Punto Rojo a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega Punto Rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega Punto Rojo. Promoció vàlida fins el 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre,
Camins,
el nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja
i altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet no, a les 8 començarem puntuals, coses de la ràdio.
Camins,
els vespres a Ràdio Estel.
Vol marxar? Et posen safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Enamorar-se no sempre és senzill i fàcil com vols dir.
Cada dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, un programa dedicat íntegrament a les havaneres i al cant de taverna. Recuperarem grups legendaris i també us oferirem altres actuals. No faltaran les peces clàssiques, però també en coneixerem de noves i aquests continguts afegirem l'actualitat havanerística i les novetats discogràfiques, i tot això amb el nostre segell de catalanitat. Recordeu, dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel, amb en Gerard Carrión. Us hi esperem.
Al matí a Ràdio Estel, el bioritme del dia.
Plusvàlua Dones, un espai sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors, amb la col·laboració de la Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
Doncs tot seguit arriba al matí a Ràdio Estel la Mireia del Pozo i el Plusvàlua Dones. Els dimarts i els dijous estan amb nosaltres al magazín amb un espai on abordarem un tema en relació a la dona, al lideratge femení, a l'emprenedoria, a l'economia, a la salut, l'edatisme, la violència de gènere, entre altres molts temes. Mireia del Pozo, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
Has pogut dormir bé?
He pogut dormir unes hores, però ja és suficient.
D'on venies ahir a la nit?
Doncs mira, venia de Brussel·les, que estem obrint i fent molta feina amb la Unió Europea per que el Plusvàlua Dones i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa arribi i pugui ajudar totes les dones emprenedores i empresàries i universitàries, figurats.
Doncs, de ben segur que és un tema que portarem al Plusvàlua Dones, però avui de què parlarem?
Doncs mira, avui parlem de la situació matrimonial, Mercè, què et sembla?
Ara m'has deixat una mica descol·locada, déu-n'hi-do. Però amb situació matrimonial, a què et refereixes concretament?
Doncs mira, a la situació que viuen moltes parelles al tornar de vacances i davant l'inquietud que genera algú unes oients, anem a portar informació, llum i tranquil·litat, que és la finalitat del Plusvàlua Dones.
Doncs moltíssimes gràcies, Mireia, per proposar aquest tema, perquè realment, clar, dèiem, de quan tornes de vacances, però si no anem gaire enrere, suposo que també després del confinament, moltes parelles, no?
Absolutament, ja en parlarem, ja ho veuràs, que bé.
Doncs si em permets, abans d'entrar en matèria, sí, avui volem parlar d'una gran trobada de dones empresàries i emprenedores del territori que tindrà lloc el proper, si no m'equivoco, dilluns a 27 de setembre.
Correcte.
Hem de dir que aquesta gran trobada de dones empresàries es tracta de la jornada InnoDona, que és la primera activitat del programa del mateix nom, organitzat pel InnoBaix, que és el programa que està subvencionat, d'entre d'altres, per l'Agència del Desenvolupament Econòmic i de l'AMB, ara ho diem bé, i compta amb la col·laboració de l'entitat de dones que inspiren. I és que la crisi de la Covid, Mireia, doncs, ha portat, entre d'altres, a molts negocis, no? A tota una realitat que no es preveia fa només un any i mig, i molts d'aquests projectes, liderats, per cert, per dones, un col·lectiu que ha patit l'impacte de manera més acusada, doncs aquest serà l'objectiu, no?, entre d'altres, d'aquesta jornada. Què ens pots explicar més?
Doncs absolutament. Mira, és la primera jornada InnoDona que es fa, com tu deies, a l'auditori del City Lab de Cornellà. Qui vulgui es pot apuntar, apuntant-se a InnoBaix, s'escriu amb dues enes, innobaix@innobaix.cat, i està destinada a empresàries i emprenedores del territori, perquè efectivament el Covid ha afectat moltíssim. Hi haurà la Rosaura Laustrey, que ja la coneixeu, que l'hem entrevistat al Plusvalua Dones per generar networking i contactes entre totes les participants. Hi haurà l'Observatori de Dona, Empresa i Economia, Will Rock Capital, 50-50 Lideratge Compartit i, com no, no podia ser de cap altra manera, el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, precisament presentant el Dona Reinventat, que és aquest projecte tan gran que va comprar la Generalitat de Catalunya, el Departament de Treball, com a mesura d'urgència per salvar a totes aquestes dones emprenedores i empresàries que la Covid els ha afectat, però no han tingut que tancar, sinó que el que els hi cal és fer un viratge.
Val. Per tant, reciclar-se, no?, d'alguna manera, buscar un altre rumb.
Totalment.
Mireia, destacat també que aquest programa InnoDona que ens parles també arrenca amb una intenció de convertir-se en un dels programes troncals d'InnoBaix i es completa també amb un cicle, no?, de webinars gratuïts. Que ens podem apuntar.
Sí, sí, correcte. Posteriorment hi haurà tot un cicle, aleshores el que s'ha de fer és o la web d'InnoBaix, o si no, com us dèiem, innobaix@innobaix.cat. Totes aquestes dones que ens escolteu, que sou moltíssimes autònomes, emprenedores, empresàries, doncs apunteu-vos, i si no, ja us passarem més endavant tot el tema del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa perquè pugueu aprofitar aquesta... Bueno, és que és una excel·lent oportunitat, perquè el Departament de Treball ho ha comprat com a mesura urgent per ajudar-nos, doncs som-hi, que ja sabeu
totes
que tenim
ajudes,
a la Núria Lau, a la presidenta sempre, doncs, aquí molt a prop.
Totes les ajudes són benvingudes. Ara sí, doncs obrim avui l'espai de Plusvalua Dones. I abans de començar, com sempre, recordem que Plusvalua Dones és el primer i únic espai amb temàtica de dona per tota la societat que arriba al matí a Ràdio Estel. I atenció, amb 14 reconeixements de qualitat i menció Premis Tapping TV, que clar, això es diu ràpid, però us ho heu currat, Mireia?
Ens ho hem currat molt i ens ho seguim currant, alerta!
Doncs nosaltres ja, clar, els nostres oients, potser, si és la primera vegada que ens escolten, no? També tenen ganes de conèixer una mica l'esperit d'aquest Plusvalua Dones i que ens porta cada dimarts i cada dijous la Mireia del Pozo.
Doncs el Plusvalua Dones el que fa és treballa per un món millor al costat de les persones, més enllà del que és pròpiament la dona. És que aquí, homes i dones, hem d'anar agafats de les mans i des de la primera temporada, doncs realment per això ha sentat referent i hem sigut completament innovadores perquè toquem tots els àmbits.
Molts àmbits que avui arriba aquesta situació matrimonial que ens plantejaves a l'inici, no?, de l'espai. De què parlarem concretament?
Doncs això, avui parlem de la situació matrimonial. I ara sí, molt bon dia, Plusvalua Dones, com esteu? Nosaltres tornant a la normalitat. Aquesta normalitat que ens ha portat aquelles persones que tenim criatures, la tornada de l'escola. Tornar a la rutina ens aporta calma i estabilitat a tothom. Recordem, estimades amigues, que les vacances acaben afectant a la vida matrimonial. Per bé o per mal, depèn. Mireu si afecten, i com més llargues són, més afectes, que cada tornada de vacances, sigui d'estiu o Nadal, es produeix un elevat increment de divorcis i separacions respecte a la resta de l'any. No sou rares, no us sentiu malament. Plantejar-vos certs temes, realitats o sentiments no és dolent. Per la vostra tranquil·litat i amb màxima transparència, parlem de la situació matrimonial avui aquí, al Plusvalua Dones.
Doncs després de plantejar el tema, donem la benvinguda a la nostra taula d'avui, entre d'altres, Olga Ortiz Moreno, ella és advocada civil i penal, especialitzada en divorcis i violència de gènere, també titulada en lideratge femení, membre de la Comissió de Dret Civil del Parlament de Catalunya i també, com no podia ser d'una altra manera, consellera del Plusvalua Dones. Olga, què tal, com estàs?
Moltes gràcies per haver-me convidat i poder parlar d'aquest tema de manera oberta.
Nosaltres estem encantades que estiguis aquí. La Sònia Díaz, també sociòloga, fundadora de l'associació Siena, la sociòloga de Plusvalua Dones, també ens acompanya avui aquí a la tertúlia. Què tal? Molt bon dia, Sònia.
Molt bon dia. Un plaer tornar a estar amb vosaltres.
I avui també completa aquesta taula la Noelia Rodríguez. Ella és llicenciada en dret, influencer i la representant de les persones discapacitades del Plusvalua Dones. Què tal? Molt bon dia, Noelia.
Molt bon dia. Encantada d'estar amb vosaltres.
Doncs mira, ja que et sembla, si entrem en matèria, perquè, clar...
Absolutament. Tenim molta feina.
Els dos moments clau de l'any, d'augment de separacions, ja està xifrat això, o de divorcis, són a la tornada de les vacances. Olga, és així?
És així. És així i, a més, no és perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè les estadístiques que es publiquen a través del Consejo General del Poder Judicial així ens ho diuen. Per exemple, diré que el primer trimestre del 2021, que ja veníem del 2020, ha augmentat en un 5,7%, que us ho diré amb números, s'han presentat 25.387 demandes de divorci.
Déu-n'hi-do.
Per tant, vol dir que hi ha hagut un creixement novament en la presentació d'aquestes demandes de divorci i alerta. També el que nosaltres anomenem modificació de mesures definitives, és a dir, la demanda de divorci, la sentència de divorci no és per tota la vida, perquè el dret de família el que té és que és un dret canviant segons canviï la teva situació personal. Per tant, la modificació serveix per canviar aquestes sentències que en un moment donat t'han servit, però en un altre moment doncs s'han de canviar.
Absolutament, Olga, perquè una cosa és, com tu molt bé dius, aquestes demandes, i després hi ha aquesta modificació que també va canviant. La Mercè ens comentava el tema, que també ja vam parlar la passada temporada, d'aquestes previsions del 2019, del Covid-19 que teníem, com ara, no? Doncs estem tornant de les vacances, això augmenta a l'estiu, augmenta el Nadal. Fa un any estàvem aquí amb tu, Olga, amb tot aquest tema de les previsions Covid-19, i aquestes previsions no es van complir, perquè estava previst un augment com mai a la vida s'havia vist. Per què no es va complir? Què ha passat? I com està afectant a el que et deia la Mercè en aquests dos moments claus de l'any?
No es va complir per un tema de terminis. És a dir, si els jutjats es van estar parats 4 mesos, nosaltres vam treballar a mig gas aquests 4 mesos, després va venir l'estiu. És que penseu en la pandèmia. L'estiu, tancament una altra vegada en setembre, la gent, en certa manera, la por al sistema econòmic, als ERTEs, tot això frena la presentació de demandes, però us tinc que dir que a partir de gener del 21 hi ha hagut un canvi de viratge, com deia la Mireia, i la gent ja comença una altra vegada a moure tant divorcis com modificacions, perquè, clar, no només podem parlar de divorcis, sinó per ser precises, hem de dir modificacions de mesures, també, que s'estan presentant. Però, ojo, que el 2020 el Consejo ja ha fet el número de divorcis que es van presentar, sí, i són 91.000 divorcis. Vol dir que el 8% de la població adulta està divorciada. Divorciada, ho parlem en termes genèrics, Divorciada vol dir ruptura de parella de fet o ruptura de matrimoni, que la gent no pensi, però si jo visc amb el meu marit, jo no em divorcio. No, sí, tu et divorcies. El que passa que es diu ruptura de parella de fet, que a vegades hi ha aquest sentit de... Clar, si no m'he casat.
Legalment és això, eh?
Exacte. Això vol dir...
Això és molt curiós, Olga, aquest terme, perquè segur que moltes persones que ens estan escoltant els hi sobta.
Clar, perquè ens escolten parlar de divorci i es diu, ah, no, això no va per mi, no. Va per tothom que tingui una parella estable amb fills. Perquè la parella, de fet, es constitueix per dos motius a Catalunya. Sí. O per la convivència durant 2 anys, o perquè tinguis un fill. Així que benvinguts al món del dret. T'has de separar.
Però també ho pots sol·licitar, no?, la parella, de fet. És a dir, Olga, ara...
Correcte,
recordo, això... no?, que tu també, com a parella, si passa una quantitat... És a dir, si compleixes uns requisits, pots arribar a demanar, no?
Tu pots constituir-te a través de notari o registre d'ajuntament, o bé et constitueixes automàticament perquè ho diu la llei.
Uh-huh. Nosaltres amb el meu marit ens vam constituir parella de fet, fa moltíssim, que avui en dia és el meu marit, però fa molts però anys, doncs primer el que vam fer va ser, i no arribàvem a aquests dos anys, nosaltres ja ens vam constituir com a parella de
fet. És important constituir-se, com a parella, no deixar que la llei actuï a la seva manera.
Sí. Sí.
Quina és la situació actual, però, Olga, després d'haver passat doncs, aquesta temporada de confinament, el que dèiem ara de les vacances, quina és la situació actual als jutjats?
La situació actual dels jutjats és... no podem dir que funcionen bé.
Clar, respecte a aquests temes, concretament, hi ha una saturació? Ells han notat aquesta saturació que ens estàs parlant?
Diguem que els jutges estan fent, les jutgesses estan fent bé la seva feina, el que passa que el sistema processal, és a dir, la presentació de la demanda, la contestació de la demanda, la notificació de la demanda, el senyalament del judici, tot aquest procés, estem anant en una mitja, un any i mig. El no ser que siguin mesures provisionals urgents, que llavors el sistema es mou més ràpid. Però des de que presentes la demanda contenciosa, no de mutu acord, Contenciosa clar. Vol dir que ens abraiem per custòdia, per fills, per ús de domicili, per pensió d'aliments, per pensió compensatòria, és a dir, tot el PAC. Ens abraiem molt. Doncs pues, un any i mig.
Això acaba afectant molt psicològicament, i això acaba cremant. Ja en parlarem després i entrarem en aquest nivell, perquè és també molt important. Però, Olga, la separació, un divorci, comporta tota una sèrie d'efectes econòmics. Uns efectes econòmics que ara ens expliques i que potser m'estic plantejant que per aquest motiu també van haver-hi persones que no es van separar arrel del Covid-19 com estava previst. No es van poder i per això no es van complir les estadístiques, potser pels temes econòmics, que clar. Són sempre molt importants.
Home, clar, la situació econòmica que ha viscut el país i el decreixement econòmic i la paràlisi econòmica fa que tu no puguis gastar-te segons quins diners en un procés de divorci, en dues vivendes, en una gestió de fills, en una pensió d'aliments, és a dir, hem de ser realistes. La gent, fins que no ha vist que els seus treballs tornaven més o menys amb una expectativa de normalitat, doncs la gent no se la juga.
Lògicament.
Avui estem parlant amb Olga Ortiz, aquí al Plusvàlua Dones, advocada civil i penal, especialitzada en divorcis i violència de gènere. Olga, per tots aquells oients doncs, que no ho sàpiguen, quin és el procés que jo haig de seguir? Abans del divorci, ve la separació o com funciona exactament?
Jo volia dir que just aquest any celebrem els 40 anys del divorci. És a dir, és una llei que es va aprovar el 1981. És a dir, som molt novells en el sistema del divorci. Després, més endavant, el 2005, ja es va treure la separació obligatòria abans d'anar al divorci. O sigui, això és res. O sigui, si pensem en temps, fa res que Espanya no té tampoc un divorci causal. És a dir, abans et deien que tenies que alegar causes per divorciar-te. Nosaltres què dèiem als advocats? Pèrdua de l'afectio maritalis, com algú generi de, bueno, pues me quiero divorciar, pero no lo puedo decir y lo tengo que buscar. O sigui, el divorci així, sense la via de la separació, és a partir del 2005. La separació, diguem que ve d'un concepte cristià. I nosaltres sempre els advocats o les advocades diem que és para que te lo pienses. Por si acaso quieres tirar para atrás.
Tens una segona oportunitat.
Però te aseguro que nadie se lo piensa. Todo el mundo acaba en divorcio,
Val. Olga, quines són les causes principals? Per què la gent...
De la ruptura.
Sí, correcte. Per què?
Mira, les causes principals, una és la falta de comunicació de la parella. Ràpidament, Així sí. En global. Sí. L'avorriment.
Ah,
l'autonomia laboral de la dona o l'autonomia laboral.
Sí, que això ha afectat molt i n'hem parlat molt aquí.
I el canvi de prioritats. És a dir, moltes dones els hi costa molt prendre la decisió...
L'anava dient, quin sentit, no, Mireia?
Sí. Canvi de prioritats a les dones. Mm. Antigament, dones més conservadores, el concepte fills i el concepte quan es facin grans ja em separaré, que és la franja entre els 50, 59 o més de 70. Aquesta és la segona franja. La que més s'està separant ara és la que porta 20 anys de matrimoni dels 40 als 49.
I Ola, qui dona més el pas? A l'home o la dona?
Actualment, en aquesta època fa 5 anys, hi ha una variació i és la dona. O sigui, la dona és la que dona el primer pas ara actualment per la ruptura. Perquè el dona, a l'home, hi ha un psicòleg que és molt bo que vaig llegir l'altre dia, que dice la mujer se desconforma i el hombre se conforma.
Clar. Absolutament, absolutament. És un tema també que des del punt de vista del benestar emocional n'hem parlat amb la Maria Eugènia Pons.
I mira, hi ha tota la feinada que també s'ha fet des del Plusvalua Dones, que heu fet vosaltres, doncs també encoratjar la dona, no?, a fer passos endavant, no?
Absolutament.
I que això s'està notant.
Absolutament. Justament aquí, clar, rebem moltes trucades, fem
Plusvalua
molt acompanyament.
Dones, i en sentit tota la societat, no?, que ha canviat una mica la mentalitat de la dona, aquestes prioritats, no?, que apuntava la Olga.
Sí, sí, i això és molt important, que hagin canviat les prioritats i que per fi sigui la dona qui faci el pas, perquè fins ara aguantava el que era absolutament inaguantable. Olga, per anar ja arrodonint l'entrevista, solucions. Aporten solucions per no arribar a que les coses vagin malament?
Per buscar solucions hem de veure ràpidament les causes. La parella quan passa molt temps junts, molt temps junts, i ha deixat passar conflictes durant l'any, i no ha abordat descontents durant l'any, i no ha solucionat, i no ha parlat, i no s'ha comunicat, tots aquests problemes que s'arrastren cauen quan passes temps amb la teva parella. Per què? Perquè hi ha una falta de comunicació, has de sí o sí estar amb la teva parella, i a més no et pots refugiar en les teves responsabilitats, perquè sí o sí has d'estar amb la parella, amb els fills i amb el PAC, a vegades pares, mares dels altres.
I Olga, durant el confinament, que també hi han hagut sogres. Jo conec casos, que durant el confinament ha hagut de...
Aquest PAC ha trencat tot.
Doncs vinga, que nosaltres seguim avançant. Recordem que tenim a la Sònia Díaz, sociòloga, a l'altre costat del telèfon, fundadora de l'associació Siena. Sònia, avui també ens agradaria preguntar-te que quan passen llarg temps en família, quan passem llarg temps en família, a vegades aquesta convivència es complica, no? En quin sentit?
Doncs sí, sí que es complica, i de fet n'heu fet referència, no? Ja sigui amb les vacances o en l'experiència que tenim del confinament. I és perquè en les famílies tots tenim un rol, tenim un paper, el pare, el de mare, el de fill, filla, el de sogre, i mentre tenim amb la rutina, amb el dia a dia, quan hi ha l'escola, quan hi ha les feines, tothom sap el que fa en poques estones que estem vivint o convivint, no? Ens llevem al matí, pam, i marxem a escoles, feines, tornem, extraescolars, bueno, una vida, no?, que al final ens deixen poques estones en comú. Això en el model actual que tenim de famílies i de societat, on anem gairebé a toque de pito tots plegats.
Tots, sí. Però mira, això ens acaba beneficiant, que no hi hagi encara més divorcis i separacions.
Bé, doncs aquesta és una de les explicacions, no? Perquè, de fet, el nostre dia a dia estem tan ocupats que quan hi ha problemes no els acabem afrontant, els problemes dels rols, de convivència, de poca comunicació, etc. Què passa quan tenim una temporada amb uns quants dies que estem de convivència? Doncs bé, tot això esclata. I el que passa és que ens qüestionem, se'ns posen en qüestió aquests rols, aquests papers que tenim dintre el nostre funcionament, perquè durant l'any els evitem, bàsicament. I, doncs, clar, ho hem vist en el confinament, de cop i volta.
Totalment.
No? Havíem de compartir espais, ens faltava intimitat.
Absolutament.
Clar,
i això ha acabat afectant... Tasca. Això ha acabat afectant més enllà del matrimoni en si, sinó també ha acabat afectant, Mercè, molt
de
a tot
família.
El que és la salut mental, eh?
Mm-hmm.
Que això n'hem de parlar, perquè les dones ha tingut uns greus efectes mentals. Noelia Rodríguez, molt benvinguda al Plusvalua Dones, perquè ja et tenim presencialment. La Noelia Rodríguez és la representant de les persones discapacitades i, escolta'm, Noelia, tu ets una persona amb discapacitat, ara ens expliques una mica de què es tracta, i també ens expliques quina és la situació o la realitat matrimonial que viviu les persones amb discapacitat sense entrar en els divorcis. Què et sembla, Noelia?
Molt bon dia, primer. Estic supercontenta d'estar aquí amb vosaltres. I, bueno, sí, mira, jo tinc una malaltia degenerativa des de que tinc 16 anys. No s'acaba de saber ben bé el que és. Mm-hmm. Però la tinc. Tinc una discapacitat d'un 70% i tinc una incapacitat absoluta per treballar.
Sí.
Ja per empezar, això.
Anem forts, un 70% de discapacitat.
Exacte.
I després l'absoluta pel treballar. Portant-ho.
Exacte.
Des dels 16 anys, però sentiu-la com
sí.
Riu.
Sí, sí. Bueno, a veure, tinc el 70% de discapacitat, però tinc el 100% d'alegria, eh?
Hombre, això
es transmet.
Això que no falti. I, bueno, si ja la situació matrimonial de per si és complicada, o almenys jo Això, així ho crec. Si hi ha una malaltia o una discapacitat o qualsevol realitat d'aquestes, encara crec que és pitjor.
És important, però... és important, Noelia, que apropis aquesta realitat a les persones que ens escolten, perquè n'hi ha moltes que també pateixen algun tipus de malaltia. I tu els hi pots transmetre, doncs, aquest sentir-se acompanyades.
El que passa és que penso que al final... jo tinc aquesta discapacitat que, bueno, em comporta problemes diaris i limitacions, però crec que la clau de tot està, un cop ho acceptes, les fas teves, com qualsevol realitat, pots arribar a tenir una vida normal, feliç, i és curiós perquè t'acaben preocupant les mateixes coses i les mateixes xorrades que li preocupen a tothom. I penso que això és així. L'acceptació i la integració, i sobretot el saber que hi ha moltes coses que no pots fer, però que hi ha moltes més que sí que pots, això és el que t'anima a viure. I crec que moltes de les persones que tenim aquests problemes tenim més ganes de viure que ningú.
Noelia, moltíssimes gràcies per apropar-nos la teva realitat. És molt encoratjadora. Però avui, aprofitant, doncs, aquesta taula al Plusvalua Dones, amb Mireia del Pozo, aquí al Matí a Ràdio Estel, ens agradaria... Bé, a mi m'agradaria personalment... plantejar-vos una pregunta, noies. Vida matrimonial, al llarg dels anys, va canviant aquesta vida matrimonial o sempre és igual? Olga.
Va canviant, perquè la convivència pot desgastar la parella o, al contrari, pot unir-la més, perquè si hi ha comunicació, hi ha intimitat entre la parella i no són un matrimoni de cara a la galeria, és a dir, aquells matrimonis que fora molt bé i dintre no es comuniquen, que són aquelles parelles que diem, ai, però si no us semblava que es divorciarien, doncs pues sí, són els matrimonis de cara a la galeria. Si tot això ho comences a plantejar-te i comences a analitzar-ho, és aquí on prendràs les decisions.
Sònia, com ho veus?
Sí, i a més hi afegiria que, per complicar-ho més, no només canvia el nostre paper dintre de la parella i la convivència, sinó que canviem com a societat, no? I també tenim nous models, noves maneres de plantejar-nos la vida, nous interessos, no? Com, per exemple, tot el paper de les dones, l'apoderament, que això, a més, fa, no?, que a vegades matrimonis que s'han conegut amb 16, 17 anys, 18, se n'adonen que quan en tenen 40 són persones superdiferents. I és per al desenvolupament personal, però també com a societat, no?, que evolucionem.
I m'agradaria saber també conèixer l'opinió que té la Noelia. Noelia.
Sí, jo també penso que això és així. Crec que ens casem amb una edat determinada, que crec que som bastant joves, i a mesura que anem creixent, gràcies a Déu, doncs cadascú va agafant una mica la seva personalitat, les seves inquietuds, les seves ganes de fer, i has de trobar la persona que tingui les mateixes ganes de fer coses que tu, encara que no siguin les mateixes inquietuds, però sobretot agafats de la mà, però cadascú amb el seu camí.
Absolutament, amb aquesta autonomia, amb aquesta independència de cada persona i des de l'absolut respecte, perquè les persones anem canviant i evolucionant de la mateixa manera, per tant, que ho fa el matrimoni. A tota la taula, considereu que en el matrimoni hi ha coses inadmissibles i ha d'haver-hi límits? Comencem ara per la Sònia.
A mi també m'ho preguntes, Mireia?
Tu vulguis, com tu vulguis, si vols mullar-te. Però a veure, la Sònia, que és la sociòloga, sí? A veure què diu. Després tu...
Sí? Vinga, va, que volem saber les opinions.
Vinga, hi ha coses inadmissibles o límits, Sònia?
I tant, sempre. O sigui, mai es pot perdre el respecte a la persona. Jo crec que això és bàsic. I jo diria que una cosa és acceptar, que això està molt bé que acceptem, i l'altra és tolerar. Llavors, jo accepto, puc acceptar que la meva parella tingui, per exemple, un problema amb la beguda, però no tolero que els efectes de la beguda portin violència, discussions, maltracte, per exemple, per posar l'exemple.
Noelia, si us plau.
Sí, també. Jo penso que el respecte és el primer, la tolerància i l'empatia. I a partir d'aquí, ja cadascú, cada parella té els seus codis i les seves acceptacions.
I la Olga?
Bueno, hi ha límits, sempre hi ha límits. En el moment que la teva integritat física o psíquica està veient-se pertorbada, fora.
Mireia.
Totalment. Jo? He fet jo la pregunta, eres tu que també vols participar i contestar. Creus que hi han d'haver-hi límits? Mercè, explica'ns-ho.
Home, clar, òbviament hi ha d'haver-hi límits, Mireia, òbviament. Doncs vinga, que nosaltres anem arribant avui al final de l'espai del Plusvalua Dones, com sempre de la mà de Mireia del Pozo, que ens aporta tota aquesta bona energia, aquests bons continguts i sobretot posar sobre la taula aquells temes, no?, que ens han de preocupar i que de ben segur que des d'aquí donem, doncs, tot l'assessorament necessari. Arribem al final del programa, però abans, el programa de l'espai de la Mireia, però Mireia, m'agradaria preguntar-te una cosa. Com a conclusió final, quina seria el missatge que t'agradaria transmetre?
Mira, per una banda tenim que estem davant d'un canvi de prioritats. Per això estem arribant en aquests efectes. Arriba també la comunicació, i és molt important, l'avorriment i tots els canvis laborals de la dona. Per això hem de tenir molt clar que la vida només és una, estimades plusvaluadones, i és vostra. Si no esteu bé, pareu, agafeu aire, penseu què és el que realment voleu a la vida. Si esteu bé amb aquesta persona que teniu al costat i si us fa felices, parleu, comuniqueu i preneu les decisions més favorables per vosaltres. Sobretot, amigues, estimeu-vos molt, molt i molt.
Doncs amb aquest resum final avui de l'Espai del Plusvaló de Dones aquí al matí a Ràdio Estel, Mireia, ens retrobem dijous. Ja
exacte.
Tenim tema sobre la taula, no? Entenc?
Tenim tema i també fortet, eh?
Sí?
Sí.
De què ens parlareu?
Doncs mira, parlarem d'un meló que des del primer moment l'hem tocat aquí en el Plusvaló a Dones, però la passada temporada arrel del Covid va ser bestialíssim, que és el tema de l'assetjament laboral, perquè amb el Covid va pujar molt. Ja sabeu que quan acabàvem temporada, Plusvaló a Dones va destapar un cas molt greu d'assetjament. Arrel d'aquest cas vam tenir 46 trucades de víctimes, està en mans d'advocats i ha sigut un no parar de trucades, i per tant aquest dijous ho tornem a posar damunt de la taula, Mercè.
Doncs moltíssimes gràcies, com sempre, a Mireia del Pozo, també a la Olga Ortiz, a la Sònia Díaz i a la Noelia Rodríguez. Moltíssimes gràcies, noies.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Doncs vinga, Mireia, ens veiem dijous, com dèiem, amb aquesta pandilla vitamina, com ens agrada definir-ho, del Plusvaló a Dones. Nosaltres seguim avançant avui aquí al matí a Ràdio Estel.
Els dimarts i dijous, a 11:45, al matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones, amb la col·laboració de Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.